Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bona tarda. Amb l'actual situació d'excepcionalitat per sequera i en fase d'emergència 1, malgrat la pluja d'aquests dies i d'avui, sovint la ciutadania es troba amb diferents dubtes sobre què es pot fer i què no amb el consum d'aigua i què fa l'Ajuntament també per reduir aquest consum. Quants litres puc gastar a casa cada dia? Puc reomplir la piscina? Puc utilitzar aigua de mar per omplir la piscina? L'Ajuntament rega els espais verds? Com els netegen els carrers sense aigua? Són algunes de les preguntes que Cugat Mèdia responen un FAQ que poden ampliar 3w.cugat.cat després de parlar amb Marta Oliver, tècnica de sostenibilitat i medi ambient de l'àmbit de gestió urbana, mobilitat i canvi climàtic, que recorda que tot i que el consum mitjà per persona i dia actualment és de 206 litres, el consum domèstic és realment de 100 litres per persona i dia. L'escoltem.
En emergència de sequera hauríem de consumir a casa 100 litres per persona a dia i això encara hem de seguir esforçant-nos. S'està confonent dotació respecte a consum domèstic. Què és la dotació? És la quantitat d'aigua que ens arriba a la ciutat pels diferents consums que necessitem per funcionar cada dia, la que arriba al dipòsit municipal, diguéssim. Aquesta dotació, en emergència 1, a Sant Cugat són 206 litres, però aquests 206 litres es reparteixen en totes les necessitats de la ciutat.
I Gerard Riba, cap del Servei i Manteniment Urbà, recorda que tot plegat respon a una situació d'excepcionalitat.
La situació que ens trobem és una cosa excepcional. No tenim un historial, no tenim un coneixement previ. Estem intentant fer la millor manera possible per arribar als resultats. I a vegades sembla que els criteris van canviant setmana rere setmana, doncs, perquè estem tenint més dades, estem considerant coses que no consideram. Aquest pla de sequera que estem fent o que vam fer en el seu moment, que és una eina bàsica, és totalment revisable. Quan acabi tot aquest període, els hem de tornar a revisar, hem de veure quines accions han servit, quines accions no han servit.
Els tècnics recorden que cada cop arribaran més cicles de sequera i més greus.
Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Moment d'obrir ara plana electoral. I és que el regidor del PP a l'Ajuntament, Alfredo Bergua, apunta a la defensa de l'Hospital Públic de Referència com la prioritat del seu partit en relació amb Sant Cugat a les eleccions al Parlament del 12 de maig. El Popular considera que la ciutat s'hi juga en aquestes comicis la defensa d'equipaments bàsics, com també el quart cap i la segona residència per a la gent gran. L'escoltem.
Crec que falten llits. El projecte aquest de centre d'alta resolució, que és el que se'ns va dir que seria, que molt bé per agilitzar proves diagnòstiques i per fer alguna petita intervenció de dia, doncs bueno, doncs mira, más vale esto que nada, no? Però crec que Sant Cugat ha d'aspirar molt més i en aquest cas la defensa de l'Hospital de Referència en farem bandera, ja ho vam dir en el plec.
D'altra banda, aposten per la millora de la connexió ferroviària entre Sant Cugat i Barcelona amb el projecte del túnel d'Horta i l'ampliació del quart cinturó com a projectes prioritaris per millorar la mobilitat de la ciutat i la comarca. Poden escoltar l'entrevista íntegra i també llegir-la a www.cugat.cat. Repassem altres informacions també d'interès de Sant Cugat. Sant Cugat és el municipi de Catalunya de més de 20.000 habitants on les persones jubilades cobren la pensió més alta amb 1.637 euros mensuals de mitjana. A la ciutat hi ha 14.545 pensionistes, un 15% de la població actual. Segons les dades de l'Institut Nacional de Seguretat Social, només hi ha 4 poblacions petites que superen la mitjana de la pensió a Sant Cugat per pocs euros. Flix, a la Ribera d'Elbre, l'Albiol, el Baix Camp i Es Bòrdes, a la Vall d'Aran. Dels 947 municipis catalans, n'hi ha 223 en els quals la pensió mitjana està per sota dels 1.000 euros mensuals. La pensió que es cobra un cop s'arriba a la jubilació es calcula en relació amb la cotització a la Seguretat Social durant la vida laboral. Per tant, és normal que Sant Cugat tingui les pensions més altes perquè també és la ciutat que té la renda per capita més alta. D'altra banda, és notícia que el Club Muntanyenc Sant Cugat ha bufat ja les espelmes del 80è aniversari al claustre del monestir en un acte emotiu aquest dissabte que ha reivindicat la història, el llegat, la passió i energia de l'entitat, però també s'ha mirat endavant. La trobada ha servit per lliurar insígnies als socis amb 25 i 50 anys d'antiguitat i ha comptat amb l'actuació de la coral del club i de la secció de gimnàstica rítmica. A motiu de la celebració, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que Sant Cugat dedicarà un carrer, camí o plaça al fundador fundador del Muntanyenc i expresident de l'entitat, Josep Barberà. L'escoltem.
Josep Barberà, jo crec que era més que un soci i va ser més que un president del Club Muntanyenc. Jo crec que estareu tots d'acord amb mi en que la ciutat està en deute amb Josep Barberà i per això des d'aquí agafo el compromís de traslladar a la Comissió de Nomenclàtor de l'Ajuntament de Sant Cugat per proposar que Josep Barberà doni nom a un carrer, a una plaça o a un camí de Sant Cugat en representació de tota la història del Club Muntanyenc Sant Cugat.
Per la seva banda, el president de l'entitat, Joan Bel, ha qualificat la jornada com dia de gran celebració.
Gràcies a totes i a tots per ser part d'aquesta meravellosa aventura. Que continuem creixent junts i explorant nous cims per molts anys més. Visca el Club Muntanyenc Sant Cugat i visca Sant Cugat.
I la passió per la muntanya, l'ecologisme de territori i la reivindicació de la vida popular continuen sent els fonaments d'aquesta entitat que va molt més enllà de la pràctica esportiva i que demostren que Sant Cugat no seria Sant Cugat sense el muntanyenc. I el filòleg historiador de literatura espanyola medieval, Francisco Rico, ha mort aquest dissabte a l'edat de 81 anys. El santcugatenc era catedràtic de literatura espanyola medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de la Real Acadèmia Espanyola, de la RAE. En concret, des de 1987 ha ocupat la butaca amb la lletra P minúscula. La cerimònia de comiat ha tingut lloc aquest dilluns al matí al tanatori de la ciutat. Moment ara d'obrir plana cultural. La llegenda del Boc de Can Vernet comença a estar ben arrelada entre la ciutadania, en part és gràcies a l'encabronada de la Gran Festa dels Diables de Sant Cugat, que aquest cap de setmana ha celebrat la novena edició. Des de l'organització han posat en valor que el veïnat s'hagi implicat tant en la gresca. David Lerín és el cap de colla.
La implicació de la colla la veiem reflexada i justament ho comentàvem amb direcció de Bany de Foc, que tot el muntatge de pirotècnia ha crescut molt el voluntariat. Hem obert al públic del carrer, o sigui, a tothom que pogués fer tons, Sant Cugat s'ha implicat i, per tant, ja podem dir que és festa de ciutat perquè fins i tot la ciutat col·labora en ella treballant per la festa.
Una participació que s'ha posat de manifest i s'ha gaudit sobretot en els correfocs i en el bany de foc, activitats que han convertit Sant Cugat en un autèntic infern amb la gresca de protagonista. Una cercavila pels carrers de Sant Cugat sota el nom El Carrer Dansa, una ballada infantil a través del grup Ballem Lidap i la lectura del manifest de l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya a càrrec de la cooperativa empordanesa de referència en la dinamització de la dansa i el moviment Agitart han estat els actes centrals del Dia Internacional de la Dansa d'aquest dissabte. La jornada ha estat organitzada per la taula de dansa amb el suport de l'Ajuntament i amb la participació d'entitats i escoles de formació de la ciutat. El Museu de Sant Cugat acollirà l'exposició Primera República 150 anys després, entre aquest dimarts i el 2 de juny. La mostra produïda per la Diputació de Barcelona repassarà el període de la Primera República Espanyola i inclou un apartat dedicat a Sant Cugat, elaborat pel grup d'estudis locals. Tot plegat és una iniciativa impulsada des de la Regidoria de Memòria Històrica. Moment ara dels esports. I comencem parlant del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que és nou equip de Lliga Catalana després de superar per 30-29 el Sant Quirze B a la penúltima jornada de Primera Catalana. Les santcugatenques assoleixen un ascens històric en una temporada per emmarcar. El PAP 3 s'ha omplert de gom a gom per ajudar les jugadores vermell i negres a assolir el repte majúscul de pujar de categoria. El tècnic Marc González ressalta la bona feina feta per totes les jugadores.
És casualitat, al final portem 18 jornades i hem guanyat 17 partits. O sigui, és una barbaritat, independentment de que acabéssim pujant o no, és una barbaritat la quantitat de partits que hem guanyat i el com hem estat jugant. Crec que l'equip ha millorat moltíssim i reflexa la feina que han fet elles a nivell com a equip i tota la base que pujarà seguríssim.
El maig ha estat molt igualat i s'ha decantat en els tres darrers minuts amb un conjunt santcugatenc molt encertat en atac i molt intens defensivament. I cap de setmana rodó també per a la secció de bàsquet de la UES, que amb dos ascensos a les categories sèniors, el primer equip femení ha assolit l'ascens a segona catalana després de finalitzar campió del grup 4 de primera territorial a falta de dues jornades per acabar la competició. Les jugadores, entrenades per David Rodríguez, presenten un balanç excels amb 22 triomfs i únicament dues derrotes. La UES també ha avançat a Cugat Mèdia que la final a 4 entre els campions de primera territorial es disputarà a Sant Cugat el 25-26 de maig. D'altra banda, el sènior vermell del club, el segon equip masculí, també ha pujat a Primera Catalana a falta de dues jornades per acabar la Lliga del grup 4 de la segona catalana. El conjunt de Xavi Camacho pot assolir el títol de Lliga si aconsegueix el triomf aquesta jornada a la pista del Ripollet B, que és el desè classificat. Moment ara d'escoltar també l'Infopodcast del dia.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
Infopodcast, us parla Joan García. Ja fa més de 12 anys que el Club Esportiu Valldoreix s'organitza el torneig Força Miquel. En Miquel era un noi que va morir fa uns quants anys de leucèmia. I des de fa més de 10 anys que s'organitza aquest torneig. Un torneig, atenció, que aglutina més de 400 parelles. I és el torneig de Catalunya que reuneix més participants i també solidari. Fins a la data, després de 12 edicions, han recaptat, atenció, més de 200.000 euros. Per què aquest torneig és tan especial? Doncs, primerament, pel rerefons solidari, però després també per la col·laboració d'empreses i de persones de manera particular. Per exemple, a les xarxes socials, per aquesta edició, la dotzena, tenim el Toni Nadal, entrenador del Rafa Nadal. I també han col·laborat diferents personatges, fins i tot el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, en d'altres edicions. Raquel Martínez és una de les organitzadores i parla d'aquesta malaltia, de com moren aquests nens en una situació bastant complicada.
El fem per recaudar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu, pel Departament d'Investigació de la Leucèmia, ¿vale? Més bé per la toxicitat que causa la leucèmia als nens malalts de leucèmia, més que per la leucèmia, ¿vale? Perquè molts nens moren per la toxicitat de la quimio, ¿vale? Quan porten moltes sessions o han tingut diverses vegades han recaigut, pues, es moren intoxicats.
Tota la recaptació íntegra es destina al Departament de leucèmia, concretament el de quimio de l'Hospital Sant Joan de Déu. Però també hem de parlar de les dates. Una competició que es farà del 8 al 15 de juny a les instal·lacions del Club Esportiu Valldoreix, 8 dies de competició, i a més les inscripcions ja s'han obert des del 23 d'abril, sempre que arriba Sant Jordi s'obren les inscripcions, però estigueu atents perquè encara falta molt de temps, 50% d'inscripcions amb parelles s'han fet, 200 parelles ja tenen. Fins i tot aquest torneig s'ha endut un reconeixement de la Federació Espanyola com el torneig amb més participants a nivell amateur. Escolta'm Raquel Martínez.
Amb més parelles de Catalunya, sí, i segurament d'Espanya, eh? De fet, fa uns anys ens van donar un premi abans de la pandèmia, el millor torneig amateur d'Espanya. De Catalunya és el que té més parelles, vale? Sí que potser després hi ha circuits que amb la suma de totes les proves potser fan més de 400, però així com única prova com fem nosaltres és el que més parelles té.
Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 29 d'abril de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
Infopodcast, us parla Joan García. Ja fa més de 12 anys que el Club Esportiu Valldoreix s'organitza el torneig Força Miquel. En Miquel era un noi que va morir fa uns quants anys de leucèmia. I des de fa més de 10 anys que s'organitza aquest torneig. Un torneig, atenció, que aglutina més de 400 parelles. I és el torneig de Catalunya que reuneix més participants i també solidari. Fins a la data, després de 12 edicions, han recaptat, atenció, més de 200.000 euros. Per què aquest torneig és tan especial? Doncs, primerament, pel rerefons solidari, però després també per la col·laboració d'empreses i de persones de manera particular. Per exemple, a les xarxes socials, per aquesta edició, la dotzena, tenim el Toni Nadal, entrenador del Rafa Nadal. I també han col·laborat diferents personatges, fins i tot el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, en d'altres edicions. Raquel Martínez és una de les organitzadores i parla d'aquesta malaltia, de com moren aquests nens en una situació bastant complicada.
El fem per recaudar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu, pel Departament d'Investigació de la Leucèmia, ¿vale? Més bé per la toxicitat que causa la leucèmia als nens malalts de leucèmia, més que per la leucèmia, ¿vale? Perquè molts nens moren per la toxicitat de la quimio, ¿vale? Quan porten moltes sessions o han tingut diverses vegades han recaigut, pues, es moren intoxicats.
Tota la recaptació íntegra es destina al Departament de Leucèmia, concretament el de quimio de l'Hospital Sant Joan de Déu. Però també hem de parlar de les dates. Una competició que es farà del 8 al 15 de juny a les instal·lacions del Club Esportiu Valldoreix, 8 dies de competició, i a més les inscripcions ja s'han obert des del 23 d'abril, sempre que arriba Sant Jordi s'obren les inscripcions. Però estigueu atents perquè encara falta molt de temps. 50% d'inscripcions en parelles s'han fet. 200 parelles ja tenen. Fins i tot aquest torneig s'ha endut un reconeixement de la Federació Espanyola com el torneig amb més participants a nivell amateur. Escolta'm Raquel Martínez.
Amb més parelles de Catalunya, sí. I segurament d'Espanya, eh? De fet, fa uns anys ens van donar un premi fa abans de la pandèmia el millor torneig amateur d'Espanya. De Catalunya és el que té més parelles, ¿vale? Sí que potser després hi ha circuits que amb la suma de totes les proves potser fan més de 400, però així com única prova com fem nosaltres és el que més parelles té.
Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
control. Had us throwing parties for a bunch of children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up and moved, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs off the back, and they split. Find out about Beagle, the master of evil. Trying to battle my boys? That's not legal. They're in control. Get out it.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Oh,
música a Ràdio Sant Cugat.
I heard you went out today, even though you said you were a little sick. You were always looking for someone to play, and that is lame, oh so lame. I saw this from a mile away. It didn't for a second blow my mind away. You were like a movie, but all movies end. They'll end. Though you said that every single day felt like every single stink fell like butterflies beneath my chest that come to rest and come to rest my world. I climbed to the top and fell, broke the ground and went straight to hell. Yes, I acted like a child, but you did as well. You let me melt through the sink. We had no time to complain. The hate started gaining weight. You would always hesitate. I'd go insane. I still remember when you said that every single day felt like like butterflies beneath my chest that come to rest and come to rest my world. You come to rest my world.